IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. El Centre BIT desperta cada vegada més interès entre empreses i emprenedors. Davant l'increment de peticions per formar part de la incubadora, el govern ha decidit ampliar les instal·lacions i adquirir, a més, nova maquinària. En els propers dies sortirà la licitació per comprar més impressores 3D de darrera generació. Tot d'una, en donar més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House Heron Wirth Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houserwirth.com. L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
El Centre BIT duplicarà l'espai dedicat a empreses per atendre l'allau de peticions per allotjar-se a les seves instal·lacions. Ja s'ha informat, de fet, d'aquesta decisió a l'empresa de l'OH, que fins ara tenia llogades part d'aquestes dependències. Una demostració de l'interès creixent del Centre BIT entre els emprenedors. Sebastián González és director general d'Innovació i Transformació Digital i també vicepresident de la Fundació BIT.
Tenemos una parte del centro que estaba dedicado mediante acuerdo a otras actividades. Lo que vamos a recuperar es espacio para precisamente poder alojar a más empresas incubados que nosotros damos servicio.
També es guanya espai a la zona de taller i durant els pròxims dies està previst el concurs per adquirir nova maquinària. S'hi destinarà 1 milió d'euros juntament amb el Parc BIT de Palma per comprar impressores 3D de darrera generació.
Maquinària avançada para trabajar con metales, por un lado, como impresoras 3D metálicas o centro mecanizado CNC, que quien no conozca el CNC es una fresadora controlada por ordenador, y sobre todo también impresoras 3D multimaterial, que permite fabricar con resinas, plásticos o incluso polvo metálico y sobre todo además de incorporar un escáner 3D de alta precisión.
Està previst invertir prop de 6 milions d'euros al centre en els propers 2 anys. Es pretén crear, a més, una pàgina web i redissenyar la marca, entre altres coses. Seguim parlant d'economia. La tercera edició de la Fira Outlet dona el tret de sortida avui divendres a Ciutadella i ho fa amb la participació de 18 comerços de diversos municipis. Són 5 més que l'any passat. Una iniciativa que aplega empreses de tota mena que ofereixen descomptes i articles a preus rebaixats, coincidint també amb el final de temporada i el canvi d'armari. A la sala multifuncional s'hi mostraran expositors de moda, roba infantil, calçat i complement, joguets i material escolar i alimentació, entre d'altres. Joana Torres és la presidenta de l'Associació de Comerciants de Menorca.
Per als comerços local és superimportant fer aquesta exposició a un recinte agrupats en diferents sectors de dins del mateix comerç i a la vegada és l'oportunitat per nosaltres mateixes, per les empreses, per buidar estoc, per generar liquidació amb les noves temporades que s'apropen.
A més, s'han organitzat un seguit d'actes per complementar aquesta fira. Avui que vespre hi ha un taller infantil de manualitats de tardor, demà de matí un conte a contos i diumenge balls folklòrics. El Departament d'Urbanisme de Mo no dona l'abast. La manca de personal ha fet que els expedients s'acumulin i de mitjana es tarda 1 any a concedir una llicència d'obra major. Ara l'Ajuntament hi vol posar remei i és que legalment és un tràmit que s'hauria de resoldre en 3 mesos com a màxim. Però els expedients que s'han acumulat al Departament d'Urbanisme fan impossible reduir els terminis actuals. Davant aquesta situació, el consistori ha iniciat ja diversos processos per contractar més personal. Pretén incorporar a la plantilla 2 arquitectes, un tècnic i també un administratiu. 4 treballadors més per reforçar aquesta àrea amb l'objectiu d'absorbir la càrrega de treball existent i posar al dia totes les sol·licituds pendents. Ho explica el Barla Héctor Pons.
De l'any passat enguany hem aconseguit fer una empenta, però es ve que tenim expedients acumulats, no? Per tant, l'objectiu, com dic, és millorar. Ja fa uns anys amb els col·legis professionals perquè també els expedients entrin millor a l'Ajuntament per evitar deficiències, perquè tot això evidentment endarrereix molt.
Les llicències són més del doble de les que es van concedir l'any passat, quan es va generar un major retard a causa de la manca de personal que va ja obligar aleshores a contractar tècnics externs.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
8:50 minuts, el Col·legi d'Arquitectes ha editat el recull dels Premis d'Arquitectura des del 2013 i fins al 2022. És el cinquè llibre publicat d'aquesta col·lecció en què es mostren els edificis més destacats des de 1997. Ramiro López.
La rehabilitació del Teatre Principal de Maó del 2001 o la construcció de l'Alberg de Savinyeta de Ciutadella el 2008 són només alguns dels exemples que es poden trobar en aquests cinc volums. Unes pàgines que conten part de la història de l'arquitectura de Menorca, però que també reflecteixen un canvi social. Escoltem a Llorenç Seguí, president de la delegació de Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears.
La darrera edició, el més representatiu és que quasi, jo què sé, el 80% de lo presentat és unifamiliar, perquè aquests darrers anys pràcticament no s'ha fet plurifamiliar i tampoc s'ha fet quasi obra pública.
En el darrer llibre, presentat divendres, es recullen els premiats des del 2013 fins al 2022. Obres com, per exemple, l'edifici de l'Ibavi del carrer Borja Moll de Maó o la sala Albert Camí de Sant Lluís. Els darrers anys predominen les reformes d'habitatges unifamiliars de promotors estrangers. Els arquitectes han notat un canvi de sensibilitat dels seus clients, que respecten molt més l'estètica original de l'edifici. Escoltem de nou a Llorenç Seguí.
Ja no és una lluita nostra de dir no hem de tirar això perquè o aquestes portes antigues tenen un valor perquè a dia d'avui ningú te les sabria fer. Sí que és veritat que el client ja ve quasi amb aquesta sensibilitat.
Un material que serveix també com a font d'anàlisi i de debat sobre com la tipologia d'edifici actual ha derivat en el problema de l'habitatge.
I 52 minuts. Avui és el Dia Internacional de la Salut Mental i en el marc de les activitats organitzades en aquest dia hi ha la projecció del documental Anhedonia dins la depressió.
El dolor de la depressió és un dolor que no se ve. És poquito, però te va calando i és duradero.
És un documental que segueix la vida de 7 persones que pateixen depressió durant més d'un any. Aquest dijous, en el marc dels actes d'aquest Dia Mundial de la Salut, s'ha projectat a la sala Ocimax. El codirector és el periodista menorquí Fidel Masreal, a qui la depressió ha tocat de prop perquè la seva mare va patir aquest trastorn durant anys. Ara ha volgut donar veu a diferents testimonis per dir que ens pot afectar a tots.
Que ens pot tocar a tots. Evidentment, hi ha condicions de vida, condicions de materials, si tens una vida complicada i pertanys a una classe social desfavorida, tens més possibilitats de tenir problemes d'aquest tipus, però no només. Pots tenir una vida molt amable i també caure en una depressió, hi ha factors, ja t'ho dic, psicològics, evidentment si has patit un trauma. Totes aquestes circumstàncies, amb un o altre dels protagonistes, van apareixent per mostrar aquest mosaic de possibilitats, perquè les causes són sempre multicausals, segons els experts. L'important és lluitar per la causa.
I està com super desconnectada dels meus amics.
Masreal segueix la vida quotidiana de tots ells per mirar de plasmar com és viure amb aquest trastorn. Per a ells, explicar-ho al món també té una funció terapèutica.
Hi ha dues qüestions fonamentals. Per ells és una manera d'ajudar, de contribuir a que altres persones entenguin d'una vegada per totes què és la depressió per dins. I per altra banda també hi ha una certa part terapèutica de dir jo he pogut, jo som capaç de posar-me davant d'una càmera i explicar-ho.
Un film que a partir d'ara es podrà veure a la plataforma 3CAT. I ahir també es va estrenar un altre documental en el marc del Menorca Dogfest. És el que s'ha dedicat a la banda de música, ja t'ho diré, una de les bandes més exitoses durant anys de les Illes Balears. El llargmetratge du per nom Un ram de locura. Ha estat una estrena simultània al Teatre d'Esbord de Ciutadella, però també a la sala multifuncional d'Esmercadal i al cinema Ocimax. Està dirigit per Dani Bagú i Quico Domínguez, d'Empàtic Films, i coproduït per aquesta casa, per IV3. Un documental que repassa les vivències de la banda, que durant la seva trajectòria va fer molts concerts i que va marcar a persones de diverses generacions. Per cert, que pròximament es podrà veure per IV3 Televisió. Amb la cultura arribem un dia més a les 8:55 minuts del dematí i això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. IV3
Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí, que en cada divendres toca cinema. Perquè sonen els pianos, es renova la cartellera amb un poc de tot i fins i tot un producte d'ADN mallorquí. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Ho repassam?
Sí, endavant. Comencem, si et sembla, amb Mario.
Escolta, què li has dit al Mario perquè vingui?
Li he tocat el seu punt feble.
Amor, ja ha sortit?
Hola, amor, no sé greu, ho hem de deixar.
És l'òpera prima de Guillem Miró, aquesta comèdia que diuen que va tirant cap a negre a mesura que avança. Es va poder veure a l'Atlàntida Film Fest i ara torna a la gran pantalla i trobarem paisatges de Sóller, també de València, en una història que reflexiona sobre aquesta societat nostra tan de les aparences.
Tola, si no consigo lo que quiero, la